Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Recte final del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, dimarts assolellat, de bon temps, que estem gaudint aquests últims dies. Sembla que hagi arribat la primavera i encara no ho ha fet, en realitat. Però els pròxims minuts els volem dedicar en aquest espai de Creu Roja que fem habitualment en companyia del David B, el responsable de comunicació de Creu Roja, Sant Cugat Rubí, Vall-llureix, aquí saludem. David, molt bon dia. Abordem normalment projectes, totes les tasques que desenvolupeu a Creu Roja, que no són poques, per anar-les desgranant, anar-les mostrant i explicant doncs, tota aquesta feina que feu. Avui ens acompanya un dels tècnics de Creu Roja,
correcte,
el Pepo Zero, que ja és com de la casa.
Quasi,
ja, ja ha vingut...
Hola, bon dia.
Bon dia, Pep. Ha vingut moltes vegades, perquè, entre altres coses, és responsable de diferents projectes, no?
Dels que, sí, sobretot dels que pel que fa a la infància.
Mm-hmm. I avui ens proposeu parlar de famílies d'acollida.
Sí. Més que res per desterrar una mica la idea això de que veien que l'edifici de l'oficina de Sant Cugat és molt gran i sempre dius, deu sobrar molt espai? Doncs no, ens falta espai. I la idea aquesta d'anar-vos portant coses perquè veieu que realment és cert que tot i que anem canviant l'espai, que va modificant des de que vam començar amb l'ambulància, que tot era per l'ambulància, després amb el transport adaptat, que tot era per el transport adaptat, doncs veureu que tenim molts projectes. I un d'aquests que és força interessant és sobre les famílies acollidores, no? Per veure quina és la diferència entre l'adopció, una família d'acollida, quina relació té la família de procedència de l'infant, qui pot acollir, qui no pot acollir, per què és important que es faci i sobretot quin és el paper que juga la Creu Roja dintre de tot aquest projecte de famílies acollidores.
Doncs totes aquestes preguntes que has fet,
les
aquí
traiem.
Tenim el Pep, que ens ho pugui anar explicant. D'entrada és un programa que des de quan està funcionant?
Doncs la veritat és que no t'ho sabria dir, però sí que és cert que la nostra oficina ja fa bastants anys que ho fem i que m'encarregui jo ben fa 4.
Ser família acollidora, què significa? O sigui, com es pot definir?
A veure, aquí l'error moltes vegades és pensar que és una alternativa a l'adopció. No ho és. És algo completament diferent. I una família d'acollida no té per què ser-ho només per un infant. És a dir, una família es converteix, una família acollidora es converteix gairebé en una petita institució. A mi m'agrada molt fer el símil, per exemple, amb una escola. Una escola no s'obre per fer un curs i es tanca. És a dir, és una institució on hi poden anar passant diversos cursos durant diversos anys. És similar, és una miqueta el mateix. És a dir, tu esdevens a família acollidora i ets com una petita institució, tu aculls amb un tipus d'acolliment X i quan acaba aquest acolliment no deixes de ser família acollidora. Si tens la voluntat, pots seguir sent família acollidora i seguir acollint infants. Ets com un petit instrument que té l'administració per fer-se càrrec d'una sèrie d'infants als pares dels quals han perdut la tutela. Mm-hmm. A més, hi ha un altre aspecte a tenir en compte, és a dir, tot i que tu tens la guarda d'aquests infants, no tens la tutela. La tutela la segueix tenint l'administració, de manera que qualsevol cosa que tu vulguis fer necessites autorització de l'administració. Per exemple, això és com quan amb la teva família vas a Andorra, per exemple, que surts del país, i portes un amic del teu fill. Necessites una autorització del pare, mare o tutor legal de l'amic d'aquest fill perquè aquest nano surti del país i pugui anar a Andorra. Doncs una miqueta el mateix. Per poder sortir al país, per exemple, amb el teu infant acollit, necessites l'autorització de l'administració. No sé si s'entén.
Sí, sí, sí. Jo crec que sí, els que volen ser famílies acollidores, què és el que han de fer?
Bueno, en tot cas, en el cas del nostre territori, per exemple, que aquí a Sant Cugat, l'ideal seria que es posessin directament en contacte amb la nostra oficina o bé amb els companys de Barcelona, que aleshores els derivarien per fer la primera entrevista informativa amb nosaltres. I a partir d'aquí iniciaríem el procés d'acollida, que no és curt, És un procés que pot durar ben bé un any o fins i tot dos.
I ser família acollidora, a veure, m'imagino que s'han de seguir uns criteris. Hi ha un perfil, s'han de tenir uns requisits.
A veure, tothom es pot presentar per ser família acollidora. Evidentment passarà uns filtres i a partir d'aquí es decidirà si pot o no pot ser família acollidora. Però una sola persona pot ser família acollidora. No és necessari un nucli familiar format per una parella ni... Una sola persona pot esdevenir família acollidora. Després ja veurem, evidentment, si els hi farà una sèrie d'estudis psicològics, de salut, no es poden tenir antecedents penals, hi ha una sèrie de coses.
Clar.
Però en principi, a priori, tothom ho pot ser.
I quines són les obligacions, per entendre'ns, a les quals ha de respondre una família acollidora?
A veure, serien les habituals de qualsevol família, però a més, evidentment, hi ha una sèrie d'afegits, no? En primer lloc, una sèrie d'entrevistes amb agents i amb institucions de l'administració per veure que tot funciona correctament. Al final, l'acolliment familiar, l'objectiu final és que aquest infant pugui retornar amb la família d'origen, amb la qual cosa, gairebé en tots els casos, no en tots, però gairebé en tots, has de passar pel fet de que aquest infant faci visites constants amb la família d'origen. I poquet a poquet, la idea és que aquesta família que ha perdut la tutela es rehabiliti i aquest infant pugui acabar tornant amb la família d'origen.
Les acollides són temporals, el que passa és que la durada, la temporalitat d'aquest acolliment, jo no sé, va en funció de la situació de la família del nen, no?, o de la nena?
Sí, primer en funció de la tipologia d'acolliment que la família d'acollida esculli. I en segon lloc, en funció del que triguen rehabilitar-se la família d'origen. De fet, hi ha un tipus d'acolliment que es diu de llarga durada o permanent. És un error i no ho és. O sigui, l'acolliment permanent no existeix com a concepte. L'acolliment permanent és un acolliment de llarga durada en què la família no es rehabilita a temps abans de que l'infant sigui major d'edat i faci la seva vida. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Però com a permanent no s'hauria d'entendre mai, perquè al final l'objectiu sempre és el retorn amb la família d'origen.
Vosaltres, en aquest cas, com a Creu Roja, quin és el paper que jugueu?
Sobretot, fer molta difusió per captar moltes famílies que després puguin anar casant amb aquests infants susceptibles de ser acollits. A més, moltes vegades, no, quan fem les entrevistes, aquestes possibles futures famílies ens pregunten: però ens buscaran un infant que casi amb el nostre perfil? Sí, però no exactament. O sigui, el centre és l'infant, no la família. És a dir, no busquen un infant per la família,
no,
sinó busquen una família
carta
per l'infant.
Sí. Aquesta tasca és... A veure, és complicada. I el perfil d'aquestes famílies ha de ser un perfil com... ha de ser molt generós, ha de ser molt flexible i...
Absolutament. Com bé deia el Pep, l'objectiu és que aquest infant, primer, durant l'estada, la família progenitora pugui visitar-lo, sempre que qui té la tutela, com bé deia el Pep, ho consideri oportú. Clar, mentre tu convius amb un nen o amb una nena durant X temps, crees llaços afectius, però de calaix, això et sortirà, no? Tenir clar que després, tard o d'hora, aquest nen doncs deixarà de tenir un contacte tan directe i durant tant temps, doncs igual afecta. Una de les coses importants és que la família, totes les persones que formen part de la família acollidora, vulguin acollir. No ens serveix de res que un matrimoni que té dos fills, doncs els fills d'aquesta parella que vol esdevenir família acollidora no ho tinguin clar o no vulguin ser-ho. Aleshores no ens serviria. O sigui, penseu que aquest infant que ja porta la seva motxilla emocional amb tot el procés dels seus pares progenitors, que hi deu ser dur, a la família que vol acollir-lo i que durant un temps volen ser el seu referent per tot, per anar al col·le, no?, per conviure, per donar hàbits, doncs allà on va, durant un temps, l'han d'estimar i l'han de voler acollir, però tots. O sigui, això ha de ser un treball de tots, que en un principi xoca, però que si comences a pensar-ho, veus que no pot ser de cap altra manera.
Doncs això és una decisió familiar, que ara comentava el David, que s'ha de consensuar i que s'ha de tenir molt clar.
Sí, efectivament.
O sigui que ja s'ha de fer una feina prèvia, eh? S'ha de fer una feina prèvia dins de la pròpia família.
Correcte. I jo crec que el que deia el Pep és que les primeres entrevistes és que t'expliquen tot, perquè evidentment com quan ets pare, hi ha una part molt... Quan et diuen, a mi m'expliquen, David, ser pare és meravellós. Ho és. Ho és. Té coses molt bones, té coses boníssimes,
té tot, no?
Però també té coses, té coses difícils, no? Doncs ara imagineu-vos un infant que ve amb un procés que no sabem quin és, com deia abans, porta la seva motxilla emocional, o sigui, fàcil no és, o sigui, al principi no serà, pot ser-ho, però també pot ser que no, o sigui, tu has de posar-los-hi que aplanin una mica i que vegin que poden tenir problemes, que igual no és tan flors i violes com s'ho pensen, no? Que al final segur que t'aporta moltes coses i segur que és positiu, eh? Perquè veure aquest procés de l'infant com ve, després com marxa tot el treball que tu has fet, que li aportes amb ell i que ell t'aporta a tu, ha de ser beneficiós per amb dos, però difícil a vegades ho és. De fet, t'ho expliquen.
Sí, i tant. I comencen les dificultats pràcticament des de l'inici del procés, o sigui, des d'abans d'haver acollit. El procés per esdevenir família acollidora no és fàcil i a vegades pot arribar a ser feixuc, per dir-ho suaument.
Centrem-nos en Sant Cugat. A Sant Cugat hi ha famílies acollidores, imagino.
I tant. De Sant Cugat... Anualment entrevistem una mitjana d'unes 5 famílies aproximadament. Fa una estona estàvem mirant números i ara mateix hi ha una família pendent just d'acabar el procés per ja convertir-se en família acollidora.
Estem parlant de 5 famílies a l'any?
Anuals.
Sí.
Semblen poques, però si ens posem a mirar números d'altres municipis, realment no estem gens malament, eh? Realment no estem gens malament. Com deia el David, és algo que no és gens fàcil i que val la pena pensar-s'ho molt abans d'iniciar el procés. A més, actualment el control de l'administració cap a les famílies acollidores és un control molt, molt fort, molt potent i profund. De fet, ara deu fer 6-7 anys, si no recordo malament, va sortir una notícia molt sonada, que segur que alguns recorden, d'un home que havia esdevingut família acollidora, havia estat acollint nanos, resulta que havia hagut tota una sèrie de temes d'abusos amb aquest home envers els infants, i des d'aleshores es van endurir molt més els controls de cara a les famílies acollidores. Amb la qual cosa, quan un esdevé família acollidora, té a sobre i a darrere un control constant que pot arribar a ser molest.
Però que és necessari.
I tant.
I tant. I tant.
Que és molt necessari. Què anava a preguntar? Acostumen a mantenir relació aquests nens, aquestes nenes, amb la família acollidora un cop s'ha acabat l'acolliment? Es donen casos o...?
Casos n'hi han de molt diversos, evidentment n'hi han que sí. I alguns inclús acaben pràcticament representant la seva família un cop es fan grans. És a dir, jo conec, per exemple, un cas en concret d'un noi que va ser acollit durant, podríem dir, tota l'adolescència o potser inclús preadolescència, i fins que va arribar a l'etapa adulta, la família d'origen no es va rehabilitar, i aquest noi, per ell, la seva família és la seva família d'acollida. I avui en dia, si, perquè ell treballa amb la pagesia, diguéssim, si es posa malalt i necessita algú que el cuidi, a la casa que va picar la porta és la de la seva família d'acollida, que a més estan encantadíssims de rebre'l i de poder ajudar-lo amb el que faci falta.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I històries hi deuen haver, doncs...
De molts colors. Però tot... Que expliquem la part dura, eh? Però més que res perquè volem que s'ho pensin bé, però per això no volem treure, encoratjar que la gent ho faci, eh? Perquè després el retorn, com bé deia el Pep, és superpositiu i els infants, la majoria, acaben agraint moltíssim aquesta feina i reconeixent la família acollida com a una part de la seva pròpia família.
I una altra qüestió. S'han donat casos d'acolliments... múltiples, és a dir, més d'un nen perquè siguin germans...
I tant, sí. I tant, sense cap mena de problema. Hi ha molts tipus d'acolliment, aquí potser podríem entrar en quines tipologies d'acolliment hi ha, però sí, sí, s'han donat casos d'acolliments múltiples o, si no al mateix temps, de manera continuada, no? Hi ha un acolliment en concret, per exemple, que és l'acolliment d'urgència, que sobretot està pensat per nadons, perquè hem de tenir en compte que l'alternativa a l'acolliment és el CRAE, que és un centre residencial d'acció educativa, que he dit molt malament i perquè se m'entengui, i disculpant-me ja per avançat amb la gent dels CRAEs, és el que antigament era un orfenat. Mm. No té res a veure avui en dia, eh? Però és perquè ens fem una idea. Clar, evidentment, un nadó no pot ser atès en un CRAE. Aleshores, hi ha un tipus d'acolliment, que és el d'urgència, hi ha una sèrie de famílies acollidores, que són petites institucions, que constantment estan rebent nadons i es cuiden d'ells fins que la família d'acollida final doncs els pot acollir.
Bé, doncs, se'ns ha acabat el temps. Avui hem parlat d'aquest tema que està molt bé, que és molt interessant de conèixer, i agraïm molt al David Bea i al Pep Ossero, que avui ens han acompanyat en aquest espai de Creu Roja. Moltíssimes gràcies, nois.
Gràcies a vosaltres.
I a vosaltres. A vostès, molt bon dia. Els esperem demà a les 9 del matí, una nova edició del Sant Quatre Fons. Adéu-siau.